Camins.
Tot és molt fosc. El dia 13 de març del 2023, sembla que faci 10 anys, però va ser dilluns passat, m'arriba un missatge. Júlia Julve estava desapareguda.
No sabíem res d'ella. Podria haver passat qualsevol cosa.
Unes hores més tard coneixíem que una terrible enfermetat li havia fet agafar la baixa, enfrentant-se a Xavi Aguilar. Així la Júlia es va dirigir a l'Aguilar.
El metge em va dir...
Els seus pulmons havien inhalat segurament alguna substància tòxica, probablement fruit dels productes dubtosos que es maneguen a la redacció de Radio Estel. La Júlia estava desconcertada.
El metge em va dir que si no fumava tot estava bé.
Tot és un misteri molt fàcil, però aquí estem amb la Júlia.
Hola.
Per posar foscor a la llum, fent camins, Júlia, ara que estàs millor.
Val.
Fent camcrins a Radio Estel. Júlia Julve, benvinguda.
Gràcies.
Ben tornada.
Moltes gràcies.
Com estàs?
Bé, millor.
Millor?
No estic al 100%,
però... M'he escoltat la teva respiració, al principi de setmana.
Complicada. Ai, era la meva respiració.
Era la teva respiració, l'havíem enregistrat. Vale. Escolta, Júlia Julve, se m'ha dit que t'agrada molt Sant Pol de Mar.
Com ho saps?
Bueno, a mi se m'ha dit. M'arriben coses. Sí. Com a editor m'arriben coses. T'agrada Sant Pol de Mar molt, no?
M'encanta.
I hi ha persones cèlebres a Sant Pol de Mar. Persones que cuinen coses molt conegudes, no?
Sí.
Et ve algun nom al cap?
La Carme Ruscalleda, el seu fill.
La Carme Ruscalleda. La Carme Ruscalleda, sapiguent de la brutalitat d'enfermetat que has patit, ens ha deixat aquest missatge per tu.
Hola, Júlia, sóc Carme Ruscalleda, tenim afinitats sampolenques. Sant Pol es dona molta força, ens dona molta corda. Sé que has tingut un sotrac d'aquells que deixen emprenta la vida, però l'has tirat enrere. Ara el que t'interessa és mirar endavant, i això, deixar-ho a la memòria. Deixar-ho a la memòria d'aquells aprenentatges dels sotracs que ens fan millors i més bones persones. Una abraçada, aferra't a la vida, el món és teu, Júlia, guapa.
El món és teu, Júlia, el camins és teu. Un aplaudiment a la Júlia Julve, que està aquí.
Tinc la pell de gallina.
Fantàstica, gràcies a la Carme Ruscalleda, que ha jugat amb nosaltres, amabilíssima i fantàstica. Júlia!
Que no m'ho crec, Rafa.
Com diu el Pol Marçà, ben tornada. I ara us diem, a la resta del món, bona vesprada. Bona vesprada d'aquest dijous 16 de març del 2023, dia 1, després de viatjar cap a Roma de la mà d'Àngel Miret, que està passant uns dies allà i ens va fer partíceps de tot plegat i ens va regalar el retrat d'una ciutat eterna, però caòtica, amb molt bona aigua. Amb molt bona aigua. Diu que cada dia no menja pizza, això també és important. Perfecte. Gran Àngel Miret en la distància també, deixant la seva empremta al camins. Dia 1 també després d'Alberto Gómez, l'home dels microcontes, que un cop més ens va plenar l'estudi de màgia i de literatura amb les seves històries i la seva sensibilitat. Ahir somnis i desitjos, fantàstic. Si voleu recuperar els nostres continguts de la ràdio nocturna, ja sabeu, @caminsestel a Twitter, caminsestel a Instagram. Tenim també una aplicació, Radio Estel Oficial, pàgina web, radioestel.cat, YouTube i més Estel. Tenim de tot. Avui dijous tornem a la càrrega, per tant aprofitarem els minuts que tenim després de la missa XXL i tras les notícies ens posem de gala per rebre la visita de la rialla de la casa, el gran, grandíssim Salvador Aragonès, Economia en Valors, patrocinat per la Caixa. I després de les notícies ens posarem una mica seriosos i expandirem la nostra mirada social per parlar d'una problemàtica que no sé jo si tenim massa clara. L'addicció al joc online, l'addicció a les apostes. Què passa en aquest món? Com se surt? Com es preveu? Per parlar de tot plegat hem quedat amb Francesc Pere Andreu, president de la CECAS, que és l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, per ajudar persones que pateixen tot tipus d'addiccions socials i el seu entorn més proper. A veure què ens explica. Notícies, addiccions i joc, Salvatore i la seva economia, quin menú, déu-n'hi-do, des d'ara i fins les 9. Aprofitarem el temps. Benvinguts de nou a la Ràdio Nocturna, aquí a Radio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale.
De dilluns a divendres, de 8 a 9 de la vesprada, Camins, a Ràdio Estel.
Gastar-se 600 euros en 3 setmanes en joc online es considerarà ser jugador de risc. Aquesta és la notícia que van conèixer fa un parell de dies i que personalment em va cridar l'atenció. La cosa és que el govern espanyol aprova un decret amb una trentena de mesures per impedir que les persones vulnerables s'enganxin a les apostes per internet. Les apostes d'internet, ja ho sabeu, han crescut com l'escuma en els darrers temps, en els darrers anys, sobretot lligades a l'esport. I moltes vegades hem escoltat veus crítiques contra aquesta publicitat, contra aquestes pràctiques, perquè poden ser perilloses, evidentment. Per comentar la notícia i els perills de les apostes i el joc per internet, ja podem saludar Francesc Pereandreu. Ell és president de l'ACENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials, una associació que s'encarrega d'ajudar persones que pateixen tot tipus d'addiccions socials i el seu entorn també més proper perquè els puguin donar un suport adequat. El tenim a l'altre costat del fil telefònic. Francesc Pereandreu, bona vesprada.
Bona vesprada.
Gràcies per estar amb nosaltres, per comentar durant uns minuts aquesta notícia i tot el que feu també a la vostra associació. Ara de seguida entrem.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Encantats. Ara de seguida entrem en altres temes, però abans que res, com a expert, com a persona que treballes a diari, no?, amb aquestes situacions, com valores aquesta mesura que comentàvem? Gastar-se 600 euros en 3 setmanes en joc online es considerarà ser jugador de risc. Tu com ho valores, això?
A veure, la valoració és vàlida. Sempre es pot millorar, però en línies generals estem satisfets de la mesura. Es comencen a posar límits, cosa que fins ara no existien, però això no vol dir que podem baixar la guàrdia, tenim reptes encara. Perquè un dels problemes que tenim és que això s'està fent, per exemple, per pàgina, per empresa, però si jo poso un límit a 600, però després me'n vaig a una altra pàgina, vull dir, bueno, pues, la cosa no està tan clara.
Efectivament, sí. tens raó que aquest...
Sí. Clar, i després, si no, pues podem, si apretem molt el jugador saltarà a les.com, llavors aquí els problemes encara s'agreugen molt més, no? Per tant, sí, és vàlida, però millorable com tot, evidentment, i crec que hi ha punts encara per treballar.
Perquè, clar, ara es considera jugador de risc aquell que es gasti 600 euros en 3 setmanes en jocs online. Abans no estava ni tan sols delimitat, no? O sí, on hi havia un altre límit?
No existia la figura del jugador en risc.
Vale.
És ara, no?, que existeix, vull dir, és una figura de nova creació, que la valorem moltíssim, no?, perquè és l'antesala de la ludopatia.
Sí, de fet, vosaltres, tu, no sé si tu personalment, imagino que sí, com a president de la CENCAS, heu participat, no?, per proposar al govern i a les...
Nosaltres som membres de la taula del Consell
de
Joc Responsable del govern espanyol i com a participant d'aquesta taula, com a membre de la taula, doncs hem participat en els debats i en la redacció i en la col·laboració d'aquest projecte, no?
Aquestes persones, les persones que són jugadors de risc, les empreses no els podran cobrar amb targeta de crèdit, els hauran d'avisar amb missatges específics.
Això és el que més satisfets estem, no?
Molt bé. I per què, exactament?
Home, la targeta de crèdit és molt perillosa. Perquè si tu vas al banc i tens un límit, no ho sé, de 3.000 euros, això és el que tu et pots... A part del que tu tinguis, és el que tu et pots gastar en una sessió. Perquè no és diner real, a veure, entenem-se, no és un diner que surt de la cartera físicament i que tu el veus desaparèixer, no, són números. La targeta de crèdit és molt perillosa.
Sí, és una...
Era una sensació quasi limitada.
És una reflexió molt, molt lògica. I la intenció del Ministeri també és protegir sobretot els jugadors joves d'entre 18 i 25 anys. Per això prohibiran les empreses que els enviïn promocions i programes de fidelització per enganxar-los com a clients. Els joves són més propensos a enganxar-se o no?
Sí, molt, molt. Perquè de fet, tenim a molts joves que són menors d'edat, que ja tenen problemes. Que juguen a través de les comptes d'amics que ja són, que tenen 18 anys, no? És un problema molt real. És un problema que cada vegada vas al metro, vas per l'autobús, vas veient joves que estan en el mòbil i fan apostes o parlen entre ells. I converses d'apostes abans era impensable i avui en dia se senten. d'una forma bastant normalitzada. Sí, tenim un problema, un autèntic problema, perquè per a ells és molt més divertit veure un partit de futbol o de tennis o de bàsquet a través de l'aposta que sense.
Doncs sí, la patronal d'aquestes empreses, l'Associació Espanyola de Joc Digital, ha reaccionat a aquestes noves mesures afirmant que el decret afegeix només a una activitat que ja està hiperregulada. Diuen ells que són masses mesures, no? És una mica la interpretació que jo faig. Com valores aquesta reacció? Jo crec que és important.
És lògica, no? És absolutament lògica. Cadascú defensa el seu interès. Vull dir que és una activitat molt regulada, jo puc estar d'acord, evidentment, que és una activitat que està molt regulada. Però voldria recordar que l'alcohol també està regulat, o més o menys, la publicitat, parlo, i el tabac, i la venda de menors, i la prohibició de vendre alcohol a partir de segons quines hores, segons quins puestos. Vull dir, bueno, tot allò que pugui provocar un problema de salut pública, com és la ludopatia,
sí,
doncs té de tindre una sèrie de controls. Pensem que no fa tants anys que nosaltres no existíem, vull dir, el jugador patològic no existia, era un viciós, era, bueno, doncs, ara això s'existeix, és un problema molt emergent, tenim noves fórmules de ludopatia, com poden ser temes de criptomonedes, trading, etc. O sigui, sí, estem evolucionant moltíssim, sí, i tenim una ludopatia infantil amb les caixes botín. I, bueno, doncs, sí, clar que està hiperregulat, però tenim que anar donant pas a pas per millorar el que encara es pot millorar.
Ara demano perquè m'expliquis el que creus que encara s'ha de millorar, però has fet esmena una cosa que has dit, caixes botín. Jo, disculpa la meva desconeixença, però m'agradaria que m'expliquessis, perquè has parlat de ludopatia infantil.
Sí, estem parlant de nens. Estem parlant de nens de 10, 12, 13, 11. Estem parlant de videojocs que tenen incorporats com un joc d'atzar, unes caixes que tu pagues.
Ah, sí, 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 sí.
I a dintre, doncs, a la millor hi ha el cromo del Messi, o a la millor hi ha un cromo que ja el tens repetit, que és el que normalment passa. Uh-huh. Llavors el nen continua, si el pare no retira el número de targeta de crèdit del programa, doncs continua comprant. I es poden gastar...
Sí, doncs... són aquests jocs que estan dissenyats per enganxar-te de manera que necessites complements per continuar endavant, per ser millor, etcètera, etcètera. I efectivament aquí s'ha de regular, perquè el mòbil o la tauleta la pot estar utilitzant un menor i s'enganxa molt, això, evidentment.
No,
sí.
A mi em fa molta gràcia quan et diuen el Candy Crush és gratuït. No és cert. Per posar aquest,
Sí, és un exemple que tenim tots al cap, sí, sí.
Sí, no és cert, no és gratuït. Perquè hi ha vegades que necessites, pues, bueno, dius, hòstia, per passar aquest nivell necessito, pues, jo què sé, pues, algo, no? O dos vides de records. I això es val un euro. Pues, bueno, pues, la gent compra per passar de nivells i com més en nivell tinguis... pues, més orgullós estàs de tu, no?
No, i a més això és una... per la intuïció que jo tinc, això és una cadena que no té final, perquè quan t'has gastat un euro necessites gastar-te quatre, i quan t'has gastat quatre necessites gastar-te vuit, i aquí està el problema. Estem en conversa amb Francesc Pere Andreu, president de la CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Estem parlant d'aquestes noves mesures una mica per prevenir l'addicció al joc online. Francesc, si em permets, hem de fer una publicitat, però encara tenim uns minuts per parlar amb tu.
Com no? Encantat de seguir parlant.
Vull que em presentis també l'associació i que em parlis de les passes que encara s'han de donar per regular encara amb més cura tota aquesta qüestió, d'acord? Doncs tornem en un minut i mig i continuem parlant d'aquest tema. Tornem ara de seguida.
Ràdio Estel.
Vols una societat més justa, lliure de violències? On dones i homes avancem conjuntament de la mà? On totes les persones cobrem el mateix, gaudim de drets i prosperem laboral i econòmicament? Cada dissabte a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, amb Mireia del Pozo. Solucions concretes per un món millor, al costat de les persones. Els dissabtes a les 10 del matí, Plusvàlua Dones, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
A l'atenció primària i comunitària coneixem la Laia, perquè mai falta la consulta. Ha après a conviure amb l'asma i li encanta passar les tardes al parc. Coneixem el Pere i l'hem ajudat a deixar de fumar després de tants anys. Sabem que la Maria torna a passejar amb les amigues gràcies als exercicis per l'artrosi. Et coneixem. I amb tu formem un equip per tenir cura de la teva salut. Atenció primària i comunitària. Creixem amb tu i per a tu. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ràdio Estel. Vic. 98.4. Camins.
Perdona, és que crec que he interromput la migdiada de Carla. Tot bé, Carla?
Jo, com sé que entro cap a I9,
ja,
aprofito aquí per...
Vas descansant el cervell. Carla Buigas, ara anem amb tu.
Sí, sí.
Val? Ho tens clar, eh? Ara sí. Farem un canvi de sintonia i ja entres tu, d'acord?
Amb Rafa Sanahuja.
No m'està agradant per on està anant aquest discurs que... No sé per què sospito que durarà moltes setmanes.
No.
Estic despertíssima.
Nosaltres fem una broma i ja l'oblidem automàticament.
Sí,
no som insistents.
Sí, que ens coneixem.
I altres persones que expliquen coses.
Seguim en conversa amb Francesc Pere Andreu. Ell és president de la FENCAS, l'Associació del Centre Català d'Addiccions Socials. Francesc, continues amb nosaltres, eh?
Sí, continuo.
Perfecte. Escolta, ens presentes una mica a la FENCAS. Què feu, com treballeu des de la vostra fundació? Quina és la vostra missió? Què ens pots explicar?
Bueno, nosaltres som una associació que ara està derivant a fundació, que va néixer fa uns 32 anys, més o menys, a partir de la meva pròpia experiència personal com a ludòpata. Quan vaig poder sortir en un tractament, doncs vaig voler estudiar per poder ajudar altres persones, i així ens portem més de 30 anys, no? No fem miracles, no tenim varetes màgiques, però home, crec que sabem el que fem. Tenim grups de teràpia, es fan cada setmana prevenció de recaigudes a la gent, o sigui, se li donen estratègies a la gent perquè no recaigui. I hi ha grups de teràpia, se li dona suport a les famílies, suport psicològic.
I sobretot, imagino, això quan parlem d'aquest tipus de vulnerabilitat, sempre és molt important que la gent, en primer lloc, reconegui que té el problema i després que no se senti sola, no? Que senti que, efectivament, hi ha moltes persones que poden caure en això.
Per això hi ha el grup, per això existeixen els grups de teràpia. Perquè, evidentment, la persona es pot identificar en altres... homes i dones, companys i companyes que tenen la mateixa problemàtica i compartir-la.
Francesc, parlàvem abans. Quines mesures, quins passos s'han de donar encara per part de les institucions, de la societat, perquè aquesta problemàtica de la ludopatia, el joc online, amb aquestes noves variants, doncs estigui més acurada, que pugui ser que pugui ser una cosa lúdica, però bé, puntual, que no arribi a convertir-se en una addicció. Com creus, quines mesures creus que encara manquen?
Pues, si parlem de... En aquest, concretament de Catalunya...
Sí.
Home, no entenc massa bé que ens estiguem barallant, o sigui, que estem fent totes aquestes mesures... i que, sin embargo, s'estigui plantejant el casino més gran de Catalunya, no? Ai, d'Europa, perdó.
D'Europa.
Catalunya. Vull dir, això se'n costa una mica d'entendre. Una mica molt, em costa d'entendre.
Home, sí, en principi sí.
No té molta lògica, la veritat.
És com una gran contradicció, no?
Exacte. No?
Al final, Francesc, a veure si estàs amb mi, de vegades pot més el negoci... que les persones.
Sempre. Pon més el negoci que les persones, per desgràcia. Què faríem nosaltres? Home, nosaltres som molts que estem demanant que s'equipari el joc públic i segment públic, no?, amb la publicitat, amb el joc privat. I a mi em preocupa molt la cultura de joc. Em preocupa molt que aquests mensatges que surten del joc públic i semipúblic i de loteries, dels cupons, de l'11, aquests juega i gana, i la idea de que pots canviar de model de vida i ser feliç i ser milionari, i a través de... A mi em preocupa molt això. Llavors, si ho prohibim, ho prohibim tot.
Tu faries una mica com ha passat amb el tabac, no? El tabac, jo recordo, jo sóc de les generacions que encara recorda els anuncis de tabac, sobretot els de Marlboro, no? Allò amb els cowboys i tota aquesta història.
Sí, home, i Soberano era cosa de hombres.
I Puritos Reis, i Pepe un Purito.
Exacte, no?
Ja, això es va arribar a un punt que van dir, doncs no, això és dolent per la salut i s'ha d'eliminar, i en aquest cas, probablement el joc també arriba a un punt en què pot arribar a ser molt dolent per la salut mental.
Jo no sóc partidari de les prohibicions, en absolut. Eh?
Val, sí.
No sóc prohibicionista. Però algú entendria que reguléssim el tabac ros però no el negre? Algú ho entendria, això? O que reguléssim la venda de whisky però no la de vodka? Oi que no s'entendria? Sí, podem fer publicitat de vodka o publicitat de cervesa perquè té menys graduació que la vodka. Vinga. Aquesta podem fer publicitat. Ningú ho entendria, això. O sigui, llavors, per què podem fer publicitat del joc públic? És joc.
Són reflexions interessants, Francesc, sens dubte. Ja per acabar, perquè se'ns escapa el temps, les persones que tal vegada volen conèixer-vos millor o que ara mateix ens estan escoltant i estan dient, doncs jo tinc un problema, a lo millor s'estan sentint interpel·lades, com es poden apropar a la vostra associació, a la CENCAS?
O bé a través de la pàgina web nostra, que és www.alcencas.org.
Molt bé.
I a partir d'allí ens envien un missatge o a través del meu mòbil, que jo estic parlant ara, 676-692143. De les dues maneres, nosaltres ens posarem en contacte, els hi donarem dia i hora i mirarem d'ajudar de la millor manera possible.
Doncs ja ho sabeu, el Francesc Pere Andreu és president de la CENCAS, l'Associació Centre Català d'Addiccions Socials. Ajuden a persones que pateixen tota mena d'addiccions socials, també al seu entorn més proper, i avui ens ha ajudat a valorar doncs, aquesta notícia, que en aquest cas és prou positiva, perquè, com ens deia el propi Francesc, comença a regular, a donar un marc del que pot ser dolent per la salut, en quant, com a mínim, a les apostes online. Francesc, moltes gràcies per estar amb nosaltres, per comunicar tot el que has comunicat, i molts ànims en la vostra tasca.
Al contrari, un autèntic plaer. Sempre que puguem col·laborar o ajudar, ens teniu a la vostra disposició.
Fantàstic. Doncs moltes gràcies i molts ànims. Vinga, nosaltres que fem una pausa i canviem de tema, perquè Salvatore ja és in the house i ens parlarà d'economia.
Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Estem treballant per a tu. Transformem Rodalies. Invertim més de 1.000 milions d'euros en 101 nous trens molt més moderns i accessibles. Continuem fent passes per construir una Catalunya més connectada i cohesionada. Rodalies de Catalunya, operat per Renfe. Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
L'Aisof, F-Y-I. El president de l'antiga Ernest & Young, avui que es diu E-Y-I, això està canviant cada dia, Carmine Disipio.
Camins.
Ràdio Estel.
I si vols ho dic en llatí. Cui letitia juventut en mea.
Expliquem històries.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
20 minuts i les 9, encetem ara i aquí un nou capítol d'Economia en Valors, espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, en què ens endinsem de ple en tot el que passa en el món de l'economia, i els dijous ho fem de la mà d'una mà experta i veterana, home de veu, mirada i saviesa seductores. Estem parlant de Salvador Aragonès. Salvador, ben tornat, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa. I estic content perquè després d'aquesta introducció...
Ensaboradeta, eh?
És que bufo, vaja.
Bufes?
Sí.
Bufes?
Sí.
Molt bé. Vols saludar algú més?
No, bon vespre a tots, els oients arreu del territori.
Molt bé.
També els que els escolten per internet.
Els joves, els joves.
I salutacions cordials al cap de producció de la franja de la tarda-nit, Ferran Capdevila, i a la nostra tècnica, però jove i seriosa, Paulita Moreno.
Molt bé. Amb tot el carinyo, tothom saludat. Vinga, aquí tenim avui per entrevista, Salvador.
Com et vaig dir, Rafa, avui parlarem d'Europa perquè hem seguit les seves polítiques de Brussel·les i les volem seguir d'una manera periòdica, però és que avui bull la situació.
Bull.
Totalment.
Bull.
Entrevistarem a Laura Rola, cap de comunicació de la delegació de la Comissió Europea de Catalunya i Balears, ja coneguda en el nostre programa.
Efectivament, és reincident en Economia en Valors i sempre és un plaer parlar amb ella, Laura Rahola. Bona vesprada. Bona vesprada.
Hola, bon vespre.
Gràcies per estar amb nosaltres. Va, anem a posar fil a l'agulla. Avui, un dels primers problemes per tots els europeus està a la inflació, la pujada de preus que patim tothom. És molt fàcil patir-la perquè els preus tothom estem a la seva, ens pleguem a la seva voluntat. Laura, què està fent la Unió Europea per abaixar els preus i mantenir una mica d'estabilitat?
Doncs diverses coses. Bé, en primer lloc, això està constatat, no?, que bona part d'aquests pics en la inflació han vingut donats per una crisi en els preus de l'energia. El pic més alt, de fet, no?, el vam tenir a l'octubre, amb ràtios de prop de més del 10% a la zona euro. Justament abordar aquesta crisi de preus energètics ha estat una cosa que la Comissió Europea ha fet des del començament amb tota una sèrie de bateria de mesures. Com sabeu, i les més importants, abandonar de manera molt ràpida la dependència de Rússia, no? Perquè era justament aquesta guerra d'Ucraïna la que havia provocat aquests preus.
Sí, sí.
Per tant, actuant de manera específica sobre l'energia, amb mesures per entrar a concretar una mica més, com ara garantir que els dipòsits de gas estiguessin, que les reserves de gas estiguessin plenes, mirar bé què hi ha en el mercat energètic i com es podien tallar certs beneficis d'aquests, una mica, que es deien caiguts del cel, no?, arran d'aquesta volatilitat dels preus. Posar topall en alguns casos, és a dir, tota una sèrie de mesures sobre el tema de l'energia, sí que hem aconseguit reduir bona part d'aquesta inflació deguda als preus de l'energia. Sí que sabem que la inflació no està afectant només els preus de l'energia, també hi ha moltes matèries primeres, i per tant, què es fa? Doncs, a part de monitoritzar-ho de manera molt, molt clara, diguem que de forma general i pel que toca a la Comissió Europea és garantir una economia resilient, és a dir, malgrat aquesta situació tan convulsa, malgrat tots els riscos i els reptes que tenim, l'economia europea es manté bastant robusta, això ens diuen el que diem les previsions econòmiques, no? I per tant, garantir que aquesta economia continua sent forta per aguantar aquestes tensions, a través de la coordinació econòmica, etc. I després l'altra pota, que és la que li toca al Banc Central Europeu, intentant modular aquesta inflació accelerada, amb pujades de tipus d'interès, però graduant molt les seves actuacions.
Doncs, Laura, hi ha un tema que sempre preocupa Europa i és mantenir la política verda. No obstant, la política energètica després de la invasió de Rússia a Ucraïna, els països membres han tornat a revifar les energies que no són netes, com és el carbó, el cas d'Alemanya, l'energia atòmica, el cas de França, etc. Concretament, Alemanya demana ja ajornar el calendari sobre l'obligació d'arribar a construir cotxes que tinguin zero emissions amb CO2. Què passa a Europa amb la seva política verda?
A Europa, el que passa amb la política verda és que hi ha un compromís molt ferm, això cal...
Això està clar, però veig que els...
És un compromís, diguem-ne, acordat per tots els estats membres de reduir un 55% les emissions d'aquí a 2030 i assolir la neutralitat climàtica el 2050. Això està posat en una llei, la Llei Europea del Clima, i cap dels països ho està posant en dubte, no? Això segur. Ara bé, tenim qüestions diferents, eh? Em deies, el tema del carbó. El tema del carbó amb Alemanya i amb altres països com Polònia, etc.
Sí, també.
Un altre cop tenim un impacte molt clar de la guerra d'Ucraïna, que va fer doncs, pujar els preus del gas, reduir les importacions que hi havia de gas i, diguem-ne, doncs va obligar o està obligant alguns països a replantejar aquesta transició. El que sí que la Comissió Europea està, diguem-ne, vigilant molt de prop és que això no impliqui un canvi en els objectius que ens hem marcat. I així ho han dit. És a dir, si estava previst que el gas, i també es va dir les nuclears, fossin energies que es deia de transició per arribar a aquesta neutralitat climàtica i també als objectius de reducció d'emissions del 55%, i que finalment la meta final ha de ser les energies renovables, doncs aquest paper de transició que feia el gas, doncs en alguns casos hi ha països que han dit no el podem fer servir perquè no podem accedir a gas, continuem utilitzant carbó. Bé, el mix energètic es diu, és a dir, l'energia que fa servir és decisió de cada un dels països. El que la Comissió Europea s'assegura és que llavors és dir, bueno, doncs després la transició l'has de fer més ràpidament cap a les energies renovables. I s'està fent doncs amb inversions massives, etc. El que passa és que aquesta transició energètica és una cosa que no es pot fer d'un dia per l'altre i que, insistim, a cap dels països ha renunciat a aquest objectiu de reduir un 55% les emissions 2030, neutralitat climàtica 2050, impuls decisiu a les energies renovables, etc.
Laura, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha signat dos acords molt importants pel futur d'Europa. El primer va ser amb Gran Bretanya per solucionar el problema d'Irlanda del Nord. El segon va ser amb el president nord-americà Joe Biden per assegurar el subministrament de minerals bàsics per la indústria com l'acer, l'alumini, el liti. Com valores aquesta iniciativa de la Comissió?
Sí, avui me sembla que s'ha aprovat un projecte de llei, el veig ho ha anunciat la presidenta, diria, per tal d'assegurar
aquestes
matèries primeres,
que diem crítiques i estratègiques, cert. Anant a pams, no? L'acord amb el Regne Unit, ho va dir la presidenta, per nosaltres és un acord molt important perquè obre una nova etapa en les relacions. És per la Unió Europea, ja es va dir, no? Quan, tot i el Brexit, el Regne Unit ha de seguir sent un aliat, i per tant, diguem-ne, no estàvem dins d'una situació natural per al que han de ser les relacions entre la Unió Europea i el Regne Unit, que encara que se n'hagi anat de la Unió Europea, segueix estant a Europa i està clar doncs, que ha de ser un soci clau. No? Per tant, la valoració d'aquest acord efectivament és positiva, el que ens permet és aplicar els acords que ja havíem assolit amb algunes modulacions, però que no s'estaven aplicant realment i, per tant, sortir doncs, de tots aquests entrebancs. Per exemple, hi ha qüestions molt positives que es poden derivar d'aquest acord, com la tornada doncs, dels investigadors i dels centres d'investigació del Regne Unit al programa de recerca Horitzó Europa, que això doncs, ja han valorat o ja han dit els britànics doncs, que ho volen demanar, no? I tota una altra sèrie doncs, de conseqüències positives que sobretot notaran els ciutadans irlandesos que hem de recordar doncs, que són ciutadans de la Unió Europea i que per tant se'n beneficiaran en primer lloc. Pel que fa doncs, al que ens dèieu, no? Aquestes trobades de la presidenta von der Leyen amb el president americà, efectivament hi ha diversos acords o preacords, no? Però un d'ells i prou important és negociar com abordem tot el tema de les matèries primeres. I com has dit, Salvador, de fet, en aquesta línia, avui mateix ha sortit una proposta legislativa molt important de la Comissió Europea que el que fa és establir el marc de com ens hem de garantir aquest accés en aquestes matèries primeres crítiques que es diuen, que en el fons són necessàries per al que estàvem dient abans, per exemple, per la transició verda, perquè la construcció o la creació de bateries, de turbines, de molins de vent, de plaques solars, etc. Per tota aquesta tecnologia necessitem aquestes matèries primeres que doncs, la Unió Europea no té prou capacitat per generar, en serà dependent, però el que fem és establir, doncs, per exemple, que aquesta dependència no vingui mai d'un sol país, sinó que es pugui diversificar. També establir, de cara a la sostenibilitat, uns ratis mínims de reciclatge de materials i, per tant, centrar totes aquestes matèries doncs, dins de l'economia circular. I per posar-hi xifres, una mica el que diu aquesta proposta legislativa és, d'una banda, assegurar el 10%, almenys el 10% del consum d'aquestes matèries primeres a Europa que sigui extreta de la pròpia Unió Europea. Després, tenir un 40% del consum anual, del que gastem d'aquestes matèries primeres, doncs que es transformi o que es processi a Europa. Després, com a mínim, un 15% reciclat, abans us ho deia, important el reciclat, i que de cap país depengui més del 65%, diguem-ne, de la importació europea i, per tant, aquesta diversificació.
Escolta, Laura, en fi, t'agraeixo que estàs aquí, però els Estats Units pateix una crisi bancària i aquí a Europa, no ho sé, hi ha hagut un terrabastall, una sacsejada forta a les borses i un fort càstig. Per exemple, el Crèdit Suís, i ara hi ha un altre banc nord-americà avui que està fent xup-xup, no? Com es veu des d'Europa aquesta crisi bancària? Sembla ser que els mercats avui s'han calmat una mica, perquè hi han intervingut Joe Biden, ha intervingut la Christine Lagarde, hi han intervingut a fer totes les autoritats per tal de salvar els balanços dels bancs que estan avui...
Tothom s'ha posat una mica alerta.
Sí.
Sí, és que bé, ha de ser, no? Ha de ser així. Mira, la comissària McGuinness, que és la comissària responsable doncs, d'estabilitat financera, mercats de capital a dins de la Unió Europea, de fet va intervenir al Parlament Europeu per abordar justament aquest tema, no? I una mica el que ella diu és, d'una banda, l'impacte directe d'aquestes fallides a la Unió Europea, donada doncs, la limitada presència d'aquests bancs, sembla que és limitada, tot i aquesta sacsejada que dèieu a les borses, però també ens sembla important que ella remarcava que, tot i això, hi ha lliçons que hem d'aprendre sobre aquest cas. Una mica, d'una banda, veure com ha reaccionat les autoritats americanes, que és veritat que han tingut una resposta doncs, ràpida i determinada. Alhora també, per exemple, destacava el fet que les condicions de liquiditat a què se sotmeten els bancs als Estats Units són, diguem-ho així, menys estrictes que les europees. Sí. Per exemple, en el cas dels Estats Units no els hi apliquen les condicions de liquiditat que existeixen en l'acord en els acords de Basilea, per exemple, no s'apliquen a bancs mitjans i petits. En canvi, a la Unió Europea s'apliquen a tots els bancs. Una mica deia, doncs, d'alguna manera, que estaríem preparats per una situació així, per les condicions més estrictes de regulació que tenim. Però, tot i això, insistia doncs, en que sempre d'aquestes situacions se n'han d'extreure lliçons i que el que ha fet la Comissió Europea doncs, és també, d'una banda, deia, seguir de prop la situació i també estar en contacte amb el que són les autoritats europees que s'encarreguen doncs, de la supervisió bancària.
Sí. La Laura Rahola és cap de comunicació de la delegació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears. I ha estat un plaer tenir-la amb nosaltres. Ara podem dir, Salvador, que sabem una mica més de com està el panorama
més,
sí. Gràcies a la Laura. Gràcies.
Continuarem parlant d'Europa.
Home, i tant, ja trucarem perquè ens ajudes molt, Laura. Gràcies.
És important.
Gràcies.
Sí, si em deixeu només afegir, també és important de cara doncs, a que tinguem present, per exemple, que d'aquí a poc més d'un any tindrem eleccions europees i, per tant, ens sembla molt interessant que els ciutadans estiguin realment informats no? I ben informats doncs del que es fa a nivell de la Unió Europea.
Des d'aquí, des de tota la ràdio, intentarem que així sigui, Laura, per suposat. Moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Adéu, Laura.
Moltes gràcies, adéu.
Vinga, falqueta de la Caixa i algunes notícies.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, CaixaForum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Vinga, anem a les notícies, Salvador. Ho comentàvem una mica durant la entrevista. La fallida del banc estadounidense de Silicon Valley, el Silicon Valley Bank, i el conseqüent temor a una crisi financera podria canviar el rumb de l'actualitat política monetària. Què ha fet avui el Banc Central Europeu?
Doncs avui el Banc Central Europeu el que ha fet és pujar a mig punt els tipus d'interès i estar a 3,5. Bueno, això és el que ha fet. I la forta caiguda d'ahir del Banc Suís, Crèdit Suís, doncs, bueno, sembla que avui doncs, ha apaivagat tot això.
I tenim alguna solució a la, en vistes?
Bé, primer, la solució va ser, la va durar, per això avui els mercats estan més tranquils.
Estan més tranquils. Va ser Joe Biden, no?, una mica?
Sí, va ser el Joe Biden a l'anunciar que aquí els Estats Units està per sobre de qualsevol fallida i que no hi haurà una altra crisi bancària perquè el govern posarà tota la carn a la graella. I segon, diríem, tant la Unió Europea com el Banc Central Europeu han assegurat tota, i tota és tota, l'ajuda que necessitin els bancs per tal de que no caiguin. Ho ha dit la directora general del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, avui. El Crèdit Suís, que no pertany a la Unió Europea, ja ha trobat l'ajuda que necessita uns 50.000 milions de francs suïssos.
A més, ho dèiem, el Banc Central Europeu ha anunciat aquest increment del tipus d'interès de 0,5 punts i l'Euríbor reacciona amb fortes caigudes. Tenim fortes caigudes de l'Euríbor que encara no afecten les hipoteques.
No,
encara.
No, perquè bueno, això és un tema tècnic que el saltem, no? Ara a Europa ja estem al tipus d'interès al 3,5%. A veure si aquí es para la inflació, Rafa.
Però és que el diner és molt poruc, Salvador. És molt poruc, el diner.
El diner és totalment poruc. Vull dir, quan respira algú, se li veu una mica esternuda i tal, doncs llavors ja, bum, tot el món, totes les borses... les cotitzacions, etcètera, tot va a l'aire.
I ja per acabar, perquè no tenim temps per més, una bona notícia és que es va aprovar la reforma de pensions, però només entre govern i sindicats,
Sí, crec que és una bona notícia. Tots els plans són sempre imperfectes. El plan de pensions que han aprovat són imperfectes. Però jo he de dir que si no són sostenibles, com creuen els empresaris que és així, doncs d'aquí un temps el tornarem a retocar i en farem un altre. Però per això jo crec que és una bona notícia, perquè avui és el que convé.
Doncs està molt bé acabar en una bona notícia, Salvador, aquesta secció. Això ens alegra.
Sí.
Gràcies, Salvador Aragonès, per el temps que ens regales aquí al Camins i a l'Economia en Valors. Recollim el programa.
Per als que creuen que la cultura és un viatge i que viatjar és la millor manera de créixer. A les persones que pensen que la curiositat no es perd amb l'edat. A tots, Caixa Fòrum. Temporada 2022-2023. Creiem en la cultura. Creixem en la cultura. Fundació La Caixa.
Escolta, Salvador, quan has arribat, m'ha semblat que coixejaves una mica.
Home, sí, perquè
he
anat al fisio.
Has anat al fisio?
I llavors doncs, m'ha reblandit uns muscles d'aquí dalt.
Uns muscles?
Sí, uns músculs.
Uns músculs.
Uns músculs, no, els músculs no.
Això és una altra cosa.
Són mejillones, tu. No confonim, jo no tinc mejillones, tinc músculs.
Total, que t'ha deixat una mica tocat.
Llavors,
fisio.
Doncs, bueno, i al sortir d'allí, la cama, doncs, me feia mal.
Ai, te feia mal.
Ja
bueno,
està.
Però només és això,
No, ja
em deixes
és això, sí.
Els fisios, em deixes més tranquil.
Sí.
Fantàstic, Salvador, me n'alegro. Demà estaràs com una rosa.
Demà, sí, probablement. Sí.
Vinga, doncs a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un tipus que mai baixa l'interès, sobretot per berenar bé, Ferran Capdevila a la producció, la tornada de Júlia Julve, la continuïtat de Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans de Maria José Mendoza i les seves i les nostres xarxes socials i les expertes mans de la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de so i el muntatge musical. Abans li deia, sembla que tinguis quatre mans, no sé com ho fas. Agafa el guió amb dos mans, amb altres dos mans puja i baixa el fader, tira els talls, no sé com s'ho fa la Paula. Bé, és el que té ser així de crac. Ara de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions pel qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Avui és dia de despropòsit i si tot va haver una estona em tindreu a Can Marçà per comentar el seu programa i pels del directe que acabeu de passar una bona nit de dijous. Nosaltres que ho deixem aquí, però tornarem demà, dia de revolució, sense Serra, sense Olma, amb la Caselles. Per tant, ho tornarem a fer...
Camins! I diumenge Sant Josep, eh?
I diumenge Sant Josep, sí senyor. És que una cosa, eh?
Sí, sí, sí.
I no, juga al Barça, el clàssic.
El clàssic? El bueno, diumenge. Veiem què passarà, perquè imagina's. A mi em té una mica neguitós, això.
Ja ho sé, ja ho sé.
Tot el que us ha passat.
Ja ho comentarem la setmana que ve, Salvador.
Molt bé.
Bona nit, cuideu-vos.
Bona nit.